Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem setmana des de Lleida. I a més la comencem a l'octubre i l'acabarem al novembre. Aquest cap de setmana han passat moltes coses a la ciutat. Canvi d'hora, que s'ha notat, núvols, pluges, activitats, el dia de la Seu Vella, que tot i no ha estat massa difós per l'Ajuntament, però va comptar amb la visita institucional. Eh? A més, aquest cap de setmana també ens han explicat que el paent cap, Fèlix Larrosa, es va reunir amb els joves de la ciutat per escoltar-ne les inquietuds. Parlem de ciutat saludable, de seguretat, de mobilitat, fins i tot de salut sexual i reproductiva. Molt positiu, sens dubte. Però em pregunto, escoltar és suficient? Perquè malgrat tantes reunions, els joves segueixen sense millores en l'oferta d'oci o espais que responguin a les seves necessitats. Sense anar més lluny, aquest dijous és la Castanyada. Però molts joves de Lleida em consta que marxen a Puigverd o al Almacelles perquè aquí no troben cap festa o cap opció que s'adapti. Potser no és competència directa de l'Ajuntament, però quan escoltes que no hi ha oferta d'oci, doncs alguna cosa més segur que es pot fer. De moment, els pares continuarem fent de transport nocturn. Això sí, seguirem atents a veure si aquesta vegada les paraules es converteixen en fets. Perquè sempre et dic que hi ha com dos moments. Una, quan t'expliquen el que volen fer, i l'altra quan es fa. Quan t'ho expliquen, bé. Mira, és el primer pas de dos. Falta el segon, ara. Que passin coses. Són les 12:22 minuts, hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida, un cap de setmana passat per aigua globalment. Hi ha hagut moments que no i moments que sí, molt nuvolat, això sí, i amb aquesta davallada de temperatures. Ens hem quedat a una mínima de 10 graus, 15, com et deia, hores d'ara. Avui portem 4 litres, almenys a la ciutat de Lleida, ahir 15,2 i 26 des de divendres, per exemple. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Doncs ens ho explica el Juan Carlos Piña des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida, jornada inestable, tenim cels ennuvolats amb probables precipitacions que podran ser localment fortes o persistents a l'extrem sud. Bufa vent flux variable i les temperatures diurnes pugen hoy a tota la regió, més notablement al Ter Sud. Es preveuen màximes de 23 graus a Balaguer, 22 a Lleida, la Seu d'Urgell i Tàrrega i 19 a Vielha e Mijaran. Demà dimarts, jornada estable, tindrem cels ennuvolats i bufarà vent del nord-est fluix amb augments ocasionals d'intensitat a la meitat sud. Les temperatures es mantindran estables en general, podrem arribar a màximes de 23 graus a Lleida i Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 20 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Hores d'ara, doncs, dia ennuvolat, pluja molt fina i puntual. Ara, tot aquest temps que és de tardor, estem a la tardor, però fa temps de tardor, saps per què va molt bé? Pels bolets. N'hi ha per tot arreu. Vinga, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja ho has notat, ja t'ho han explicat i jo ara et diré com t'afectarà almenys a la ciutat de Lleida. Ha arrencat una vaga general del sector de transport de viatgers per carretera convocada pels sindicats que exigeixen el reconeixement de la jubilació anticipada pels conductors professionals. Hi haurà aturades i aquestes afectaran els autobusos urbans, els interurbans i grues i es realitzaran mantenint uns serveis mínims del 50%. Però no estable, no constant. Avui és dia de vaga, però no és el darrer, o sigui, n'hi ha més de previstos. De fet, si no s'arregla la història, els propers dies en vaga són l'11, 28 i 29 de novembre, 5 i 9 de desembre. I a partir del 23 de desembre, les aturades seran indefinides si abans no s'assoleix un acord entre els representants sindicals i la patronal del sector. Així estem, eh? Avui, al novembre, el 11, 28 i 29, al desembre, el 5 i el 9 de desembre, i a partir del 23, indefinides. Com està afectant això a Lleida? Doncs Autobusos de Lleida garanteix l'aplicació dels serveis mínims en aquesta vaga. Entre les 6 i les 22 hores hi haurà diferents afectacions en funció de la franja horària amb més circulació de busos en hores punta. Entre les 6 i les 9 del matí circularan el 40% dels serveis. Entre les 9 i les 2 del migdia, el 20%. I entre les 4 i les 20 hores, el 40%. I les 2 darreres hores, entre les 20 i les 22 hores, el 20%. Aquest matí, a més, hi hem de sumar la pluja, còctel perfecte, perquè el matí ha existat un desgavell als carrers de Lleida. Molt més trànsit de l'habitual, en punts de la ciutat de Lleida on ja no s'admeten més vehicles, doncs hi hem de sumar tot el que ha passat aquest matí. Per tant, segur que t'has trobat atrapada o atrapat el teu vehicle en algun carrer on, si és que aquí no es mou res. Quan passen aquestes coses, hi ha una cosa que m'agrada recordar. No cal apretar el clàxon, sisplau. No se soluciona res. Es crispa més l'ambient, poses nerviós a tothom i la velocitat segueix sent la mateixa. A vegades ens esperem, apretem el clàxon perquè ens estem esperant i llavors es mou i ens pensem que ha funcionat per això. No, és que anava a funcionar igual. Mira, és personal això, eh? Em posa molt nerviós escoltar clàxons pel carrer. No m'agrada gens, és com persones cridant. Doncs és exactament el mateix. Hi ha molts vehicles, els carrers, a més, estan mal dissenyats, els semàfors podrien estar molt millor dissenyats, el tema de com funcionen. És la nostra ciutat i és el que toca. Quan hi sumes aquesta vaga de transport públic i d'autobusos, en aquest cas, i pluja, doncs ja està, això és el que toca. I al migdia t'hi tornaràs a trobar i al vespre, tarda, doncs t'hi tornaràs a trobar. Són les 12, pràcticament 28 minuts. Abans de parlar de temes d'advocats, ja saps que els dilluns ens acompanyen des de Q2 Consultors, t'explico que, com a notícia econòmica, que els accidents laborals van augmentar a la província de Lleida un 2% entre el gener i el setembre en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Tot això segons les darreres dades publicades per l'Observatori del Treball de la Generalitat en els primers 9 mesos de l'any, que es van registrar 5.283 sinistres, és a dir, més de 19. De fet, si vols, concretament, 19,35 al dia, que són molts, massa. En altres termes, l'administració va comptabilitzar 586 accidents laborals al mes, que també segueixen sent molts. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, que fem una pausa, 40 segons, i connectem amb els amics de Q2 Consultors, que si bé alguna vegada fem algun tema que dius, bueno, a mi això ni em va ni em ve, doncs no se sap mai, no se sap mai.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, 2 pantallas y 4 micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
Cope Lleida.
I ara ja saps que ens arriben els consells legals que ens arriben des de Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, però després jo sempre et dic que allò de aquest primer contacte fes-lo per telèfon. A més, tenen un número que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18, i és molt àgil, és molt còmode i, a més, ja t'atendran, et donaran l'atenció personalitzada, et contactaran amb la persona que portarà el teu carrer, el teu cas. I això jo crec que és el que ens dona confiança, als amics de Q2 Consultors, que cada dilluns ens parlem de temes genèrics, però que si algun pot tenir relació amb alguna problemàtica que puguis tenir, doncs ja saps, 973-28-28-18. Mira, avui està amb nosaltres la Mireia Planes, que és veritat, d'aquesta temporada encara no s'havia estrenat i ara ja feia unes quantes setmanes o mesos que no parlàvem. Ella és llicenciada en Ciències del Treball i porta tot el tema laboral a Q2 Consultors. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I no és que el tema laboral no generi notícies pràcticament cada setmana,
Correcte, sí. Estem molt al dia, nosaltres.
Mira, avui anem a centrar-nos en el tema de la jornada laboral, que és veritat que hi ha com un xup-xup dels darrers anys que s'està parlant amb dos fronts. Un, el de reduir la jornada laboral setmanal, el nombre d'hores, i l'altre hi ha el d'escurçar els dies que treballem a la setmana. Anem potser pel més proper, que és el tema de la reducció de jornada laboral, que això sembla que sí, que està a punt i que s'aprovarà i que es tirarà endavant de passar de les 40 hores setmanals a les 37,5.
Sí, això ja fa dies que roda, ja ho has dit tu, portem quasi pràcticament tot l'any anunciant que hi hauria una reducció de jornada laboral per aquest 2024, van dir que el juny ho van passar al juliol, a l'agost el van saltar, van dir el setembre, i ara de moment doncs, estem a 28 d'octubre i encara no s'ha aprovat. Llavors, la idea és que volen directament, primer havien dit que seria pel 24 la reducció de 37 hores i mitja i pel 25 de 37 i mitja, o sigui, primer una hora més aquest any i l'any que ve treure'l. Però clar, com que ja ens n'anem a novembre i encara no s'ha aprovat, jo suposo que ja no ho aprovaran i anirem directament a la reducció de 37 hores i mitja, el qual genera un mal de cap bastant general a les empreses. Aquí tenim moltes consultes. El que passa que fins que no hi hagi exactament quan entra en vigor, si hi haurà un període transitori que a vegades donen, o directament ho aprovaran, sortirà el bo i diran a partir de tal dia de la setmana que ve entra en vigor, perquè clar, tenim en compte que no és el mateix una botiga que una empresa de 30 treballadors, que una empresa que fabrica bolígrafs. Hi haurà empreses que aquestes 2 hores i mitja de cada treballador les hauran de suplir contractant nous treballadors, que és la idea que ells tenen.
Clar.
La idea del govern és aquesta, de que es tregui treballadors i que se'ls contracti, perquè ja han dit que probablement s'atraurà una línia d'ajudes tipus subvencions per a aquelles empreses que en compliment de la reducció de la jornada laboral tinguin que contractar amb algun treballador per substituir aquestes hores que es deixaran de fer, que segurament anirà via bonificacions a la Seguretat Social o més o menys aquest tipus.
Clar, aquí jo suposo que les empreses que treballen amb torns, que ja els tenen molt establerts, és on tindran bastant mals de caps, també.
Clar, perquè és que és mitja hora menys al dia. Llavors, mitja hora és moure tots els torns. Estem molt acostumats a fer els torns de 8 hores, molt quadrats, de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6. Clar, tot aquest tipus de gent, mitja hora menys, a vegades és molt més car parar màquines i tornar-les a engegar que no fer tot el continu. Vol dir que hauran de moure tots els torns i si són molta gent, doncs hauran d'agafar 7, 8, 9 persones que puguin substituir aquestes 2 hores i mitja de cada un, que ja ràpid serà. Ara hi ha, per exemple, sectors com tipus despatxos o el que és tema administratiu, oficines, doncs hauran de fer la mateixa feina amb menys estona, doncs igual hi haurà gent que haurà d'apretar més aquesta o mitja hora cada dia, entrar més tard o sortir més d'hora, o bé pues, els divendres a la tarda fer festa, que també hi ha molta gent que ja els divendres a les dues acaba la jornada fins dilluns. Bueno, hauran d'anar a buscar fórmules, però bueno, és un bon mal de cap. És una consulta que aquí nosaltres al despatx se'ns fa contínuament cada vegada que surt la Iolanda Díaz parlant per la tele.
I el problema d'això és el que dèiem, que estem a punt d'entrar al novembre i que això no està aprovat, que teòricament havia d'estar aprovat, però no està aprovat, que no se sap quan s'aprovarà, tot sembla indicar que és imminent, però no se sap quan s'aprovarà i, per tant, no es pot fer cap mena de moviment a les empreses encara, perquè no se sap quan s'aprovarà. Tothom sabem que és imminent, però no podem fer res. Per tant, si voleu anar preparant el terreny, el camí, fer consultes, fins on et puguin explicar, doncs acudo als consultors, amb la Mireia Planes i amb tot el seu equip del tema laboral, que us en parlaran i us diran el que hi ha segur i el que és probable. Hi ha un altre tema, Mireia, que és el que deia al principi, aquest és el de la reducció de les 2 hores i mitja. Hi ha l'altre tema sobre la taula, que també ja fa temps que se'n parla, i que, segons sembla, tu tens informacions de que hi ha llocs d'Europa on s'està provant i els resultats semblen satisfactoris, també suposo que dependrà del sector, i és la reducció de treballar 4 dies a la setmana, en lloc de de 5, 4 a la setmana i 3 de festa. Sí, això està molt més verd, però està sobre la taula.
Sí, ja fa també aquí un parell d'anys que ja es va parlant. Sé que a nivell d'espanyol estan fent proves, van agafar, no sé si eren 100 o 100 i pico empreses de diversos sectors, i s'està provant. El que passa que hi ha països d'Europa, com sempre, que estan més avançats amb aquest tema de mesures. Tot això és per tema de conciliació familiar, perquè la gent, els treballadors tinguin més temps lliure. Els que estan treballant estan donant bon resultat. A Alemanya, per exemple, diu que un 75% de les empreses que ho estan fent han dit que ha augmentat la productivitat o s'ha igualat, perquè els treballadors van molt més contents de treballar, el clima laboral és més bo. Home, la veritat, fer 4 dies de treball i 3 de festa no està malament, eh?
Mireia, estem parlant de que si això entrés en vigor és sense tocar el sou, igual que la norma que dèiem abans de les 37,5 hores.
Sí, mantenint el sou al 100%, l'únic que llavors, doncs, per exemple, si entrés en vigor les dues coses serien les 37 hores i mitja que fem ara en 5 dies, s'haurien de fer en 4 dies. Clar, això no vol dir que les empreses tinguin que tancar, perquè et diu que cada treballador treballarà 4 dies. Per tant, pots anar fent roda, un lliure el dilluns, l'altre el dimarts, l'altre el dimecres, l'altre el dijous, l'altre el divendres. El problema serà posar d'acord a les empreses perquè tothom voldrà o dilluns o divendres, que és lo lògic. Perquè, clar, aquesta serà l'altra. No, lo lògic és que seria dilluns o divendres, però, per exemple, nosaltres no podríem tancar els dilluns perquè les empreses continuen i si tenen un problema han de poder trucar aquí per demanar, per explicar i que li ajudis. No sé com ho muntaran. De moment, el que sí que està clar és que la reducció de jornada laboral a 37 hores i mitja és una realitat que suposo que per això han estat tot aquest any matxacant i anant-ho dient, perquè tothom se vagi ficant al cap que això arribarà. I llavors ja veurem amb el tema de la jornada de 4 dies, però quan ja treuen un tema de conversa i ja està a debat, no? Suposo que és per això, perquè ens familiaritzem i després quan s'aprovi la llei no ens escandalitzem.
Doncs quan arribi, ja en parlarem de moment. Si voleu, el que et dic, tantejar el terreny i saber què hi ha cert o què hi ha segur, parleu amb la Mireia Planes i amb tot el seu equip de laboral, Acudos Consultors, que us assessoraran. 973-28-28-18 per fer aquest primer contacte, que és molt còmode, 973-28-28-18. Mireia Planes, com sempre, un plaer, gràcies.
A vosaltres, fins la propera.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem ja directes cap a la una de la tarda, és dilluns. Hem de posar en ordre tots els resultats del cap de setmana, que tot i haver pluges, sí que és veritat que algun partit de futbol base, pel que jo tinc coneixement, i potser d'algun altre esport, no s'ha hagut d'aplaçar per les pluges intenses d'ahir la tarda o de dissabte. La majoria d'esports han funcionat amb pluja. Temps de tardor, canvi d'hora, sí, però ha tocat funcionar. Mira, per exemple, aquí ha començat ja la temporada, és el Vila-sana, l'hoquei femení, que han tingut ja aquest cap de setmana la primera jornada de la Lliga amb victòria a casa davant del Club Raixoi, 8-1. Comença també aquesta Lliga, que és la que és una de les que quedaven encara per començar, amb hoquei masculí. L'Alpicat va caure a la seva visita al Voltregà. El Lleida Llista juga el proper dimecres a 8:45 a casa, a Lleida, davant de l'Igualada. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va aconseguir una valuosa victòria a domicili davant del Duran Maquinària Encino, 64-68. En bàsquet masculí, importantíssima victòria del Força Lleida, 77-81 davant del Breogán, que dèiem, després veurem a final de temporada, ara en parlarem amb l'Albert Escuer, però dèiem que segurament estarien a la mateixa lliga. Quan dic a la mateixa lliga vol dir que creiem que cap al final de temporada estaran en posicions similars a la classificació i que en una situació normal igual són els que s'han de jugar les garrofes de quedar-se o no a l'ACB. Doncs bé, victòria de moment a domicili, 77-81, encadena la segona consecutiva els jugadors de Gerard Encuentra amb una victòria molt important, moltíssim. Futbol femení, l'AEM, que jugarà la setmana vinent a casa davant de l'Atlético de Madrid B. En futbol masculí, victòria del Lleida Esportiu 3-1 davant del Mallorca B, QE, i que al final li va costar més del que sembla, però victòria 3-1. Tenim dos empats a la tercera federació, el 1-1 del Hospitalet Mollerussa i el 0-0 del Badalona Atlètic Lleida, i tenim la victòria del Balàfia Volley 2-3 a la seva visita a Sant Martí. Els manté els lleidatans segons amb 10 punts darrere del Reus, que va guanyar 1-3 al Portol i que tenen 12 punts. Cap d'esports del Diari de la Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal, bon dia?
Bon dia, i per segon dilluns consecutiu a nivell esportiu dels resultats
bastant
de,
bons.
Dels equips més grans de l'esport lleidatà, doncs, com tu molt bé acabes de dir, bastant bons. Fantàstics.
Sí, Albert Escuer, escolta,
sobretot comencem la victòria del bàsquet.
Sí, comencem pel bàsquet. Jo deia al principi que dèiem, perquè al final això és com agafar la bola de vidre, però dèiem que segurament el Breogán i el Lleida i algun altre són candidats a final de temporada a trobar-se a la part, diguéssim, mitja baixa de la classificació de la ACB, i que per tant és una victòria important, perquè després, si hi ha molta igualtat, doncs es comencen a mirar aquests resultats, no?
Sí, sí, a dia d'avui evidentment són dos dels candidats a estar lluitant per la permanència. És cert que després les temporades evolucionen, i en el cas del Haiopos, bueno, haurem de veure com solventem ara la carpeta d'Ivos, suposo que ara en parlarem, i després veurem com s'adapta Hamilton, perquè jo crec que sense un 1 referent i sense un 5 referent, l'equip ha estat capaç de treure dos partits en aquest inici de temporada, sí. doncs home, si aconseguim doncs, tancar bé el tema del base i Hamilton surt bé, doncs igual podem aspirar a no patir gaire. I pel que fa al Breogán, doncs, bueno, jo suposo que durant la temporada hi haurà moviments, perquè si no, amb l'imatge que es va veure ahir i la rotació que es va veure ahir, doncs difícilment els gallecs doncs, podran anar més amunt d'aquest tram de classificació en el qual els equips lluiten per la permanència. Però sí, a dia d'avui són dos dels candidats a la salvació.
Sí, dèiem això, la part baixa de la classificació, que després, com bé diu l'Albert, igual hi ha sorpreses.
Bueno, jo crec que hi ha victòries que sumen i hi ha victòries de prestigi. Totes les victòries sumen i hi ha un prestigi si guanyes...
Que parles exemple, del Bernabéu?
No, ara parlem de l'ACB, del Força Lleida, no? Prestigi seria, pues, clar, guanyem el Madrid, el Barça, Unicaja, Baskonia, València, però sumaria una victòria, però és que la victòria d'ahir és multiplicadora, multiplique. Primer pel que tu guanyes.
Oh, i després pel que restes a l'altre, clar.
És clar, per això, pel que restes a l'altre i, a més, perquè ja has passat per un pavelló molt difícil com és Lugo, amb 4 punts d'avantatge respecte a un hipotètic coeficient particular davant de Breogán. Per tant, la victòria d'ahir val gairebé 3. Si tornem a guanyar aquí al Breogán, al Barris Nord, són 6. Ja sí. Sé que hi és multiplicadora, no? És a dir, a més, com es va guanyar, però el partit anava igualat, però el tempo era nostre, ells van reaccionar amb un 75-70 amb un parcial 10-2. Va sorgir Oriol Paulí, 5-6 també de Hans Brook amb triples, però queda clar de que, com el que acaba de dir Albert Escuer, que en sap més, no? Sense un 1 amb la baixa de Dibosc i sense un 5 amb Hamilton esperant, l'equip amb un partit molt dur, com va dir Gerard Encuentra, va ser capaç de guanyar amb un ambient en contra, evidentment, i per tant és una victòria multiplicadora.
Albert Escuer, tema de jugadors. Dibosc, dia i mig abans del partit, diu que no... Bueno, el club informa que no viatja per motius personals. Hi ha alguna cosa darrere d'aquesta decisió o simplement és que ha passat alguna cosa personal i no va viatjar?
Bueno, ja sabeu que la coletilla motius personals sí. És el recurs fàcil, doncs, perquè realment hi ha un tema personal important, a mi no em consta, o dos, perquè hi ha un trencament de relacions entre les dues parts, caram. O hi ha un moment en què les dues parts diuen, o una de les parts diu, ei, fins aquí, que crec que és el que ha passat. N'hem parlat a la tertúlia més d'un cop. Sí. Dibosc venia aquí doncs, com una estrella i per tirar del carro, i a la veritat és cert que a Saragossa doncs, fa el seu millor partit, 11 punts, 6 distàncies, 3 recuperacions, però després va doncs, de baixada contínua. I més que el tema esportiu, el tema d'actitud, que també hem comentat més d'un cop. No? Aleshores, bueno, sembla que el jugador s'ha donat compte que l'ACB no és el seu lloc i que Lleida no és el seu lloc, i el club, doncs, que havia apostat molt fort per la seva contractació, doncs, també s'ha donat compte doncs, que Dibosc no és el que necessita l'equip. Ahir, per exemple, jo em quedo amb l'actitud. Segurament a nivell d'actitud ha estat el partit més complet del High Post aquesta temporada, perquè no va baixar els braços en cap moment. Va fer coses malament, es va equivocar, no va fer un bon partit. Tot això és així i forma part del creixement de l'equip. Però a nivell d'actitud vas veure jugadors endollats del minut 1 fins al 41, perquè tu després veus la foto de celebració i veus a Caicedo que va jugar 0 minuts i a Madsen, que en va jugar tot just 3 i els veus amb una rialla d'orella a orella, no? Uh-huh. En la qual cosa dius, bueno, pues està començant a crear aquesta química de vestidor que dèiem, no? Amb Dibosc no ha estat possible i, bueno, tot fa indicar que aquesta setmana hi haurà moviments en aquest sentit.
Val. De Hamilton, per cert, el nou fitxatge, ha passat ja revisió mèdica i sabem l'abast i la possible incorporació a la pista?
Revisions mèdiques n'ha passat segons el club unes quantes. La setmana passada va començar a entrenar pel seu compte. És cert que el primer dia ho vam veure doncs, amb el canell que no portàvem envenat, amb una ampolla d'aigua a la mà, donant la mà als membres del cos tècnic, amb la qual cosa, home, molt greu no sembla, però sí que s'ha d'anar doncs, amb cautela i a hores d'ara, no sé si durant el dia hi haurà algun tipus d'explicació pel club o sabrem més coses, doncs la presència de Hamilton diumenge contra l'Andorra és molt dubtosa. Sí, la bona notícia és que ha arribat.
Ja.
Que ja s'ha ficat en mans dels serveis mèdics del Ohio. Pues ara falta veure doncs, aquesta famosa lesió, doncs, fins quan el tindrà apartat de les pistes, perquè evidentment si se n'anés en un període llarg de temps, doncs igual tocaria moure pinça també.
I aquesta victòria multiplicadora davant de Breogán, també amb un excel·lent Oriol Paulí, ens afronta doncs, amb un període de molta il·lusió. Andorra diumenge a les 5, Baskonia i Madrid. És a dir...
El... Ah, és aire, és benzina, Sergi. És
no, no, és pa. No, és el pa.
És complicadíssim.
Per això, és pa i aigua. És a dir, podem arribar al postre. Les metàfores són molt fàcils,
ja, però
no? Però sense, el que deia abans, sense pa i aigua, no vius.
Si en traus una, doncs...
No, ja tenim dos. Aquestes dos ja no marxen. És a dir, ens queden 10. Per estar molt... Estar supertranquils. I a més, com diu l'Albert Escuera, amb dos peces que es poden reforçar. Un que ja el tenim i que pot reforçar, i l'altre que pot haver un canvi, tot i que suposo que en el món dels bases, hores d'ara tothom està esperant el moviment primer del Barça, no? Que està buscant també un base a causa de la duríssima lesió de la Provítola. Però hores d'ara estem en un escenari, que quan vam conèixer el calendari, l'Albert Escuera, l'haguéssim signat absolutament tothom. I és més, s'ha guanyat on s'havia de guanyar, perquè, reitero, és molt més important guanyar Manresa i el Breogán de Lugo hores d'ara que no guanyar Unicaja.
Mira, jo si vols trobo va faltar la primera victòria a Saragossa.
No, però...
Que veig que segueix per allí baix també la classificació, eh? Però bueno.
Sí. I veient com ha anat evolucionant la temporada i fent una mica de record de com va anar el partit, jo també la trobo en falta, però bueno, l'inici 2-3, doncs està molt bé tenint en compte les circumstàncies i que el marge de creixement d'un equip no té sostre en tota la temporada, però en el cas del Haia, pues, encara menys, doncs, per tots els condicionants que estem comentant de, bueno, que anem sense un 1 i sense un 5, no? És absolutament increïble, i sí, i sumé doble, evidentment, és un cop de moral, bàsicament, no? És a dir, bueno, a casa és cert que tenim gairebé 6.000 que no veguis com a pretendes de la grada, però el Pazo de Deportes, que segurament és el pavelló més semblant al barri nou pel que fa animació, perquè també caben 5.500, perquè s'omple sempre, perquè la gent està molt a sobre, ostres, doncs l'hem tret, no? Bueno, això carrega moltíssim les piles en vistes aquest calendari. I ara ve l'Andorra, que per mi ha fet una molt bona plantilla, però també té dues baixes importants. I escolta, com diu el Gerard, al barri es passen coses, no? I perquè una de les coses que em poses guanyar l'Andorra, com ja van fer.
Com van fer?
Doncs diumenge 5 de la tarda, aquest proper diumenge 5 de la tarda, tenim aquest partit davant de l'Andorra.
En un derbi.
Sergi Tor.
Un derbi, estem a 100 quilòmetres.
Sí, podríem dir que és un derbi. Canviem de pilota, futbol, camp d'esports. Jo vaig dir que, jo ho sento, jo sí que miro les classificacions. Arribava el Mallorca B, que és un filial, tot el que tu vulguis, però era darrer a la classificació, amb dos punts, que corresponen a dos empats. El Lleida, necessitadíssim dels tres punts. Ja jugar bé i convèncer, ja ho deixem com un extra, però sobretot sumar aquests tres punts. Em dona la sensació que va costar més del que... Jo només vaig poder veure la primera part, vaig veure un Lleida molt superior, però amb problemes de l'últim moment, l'últim xut, encertar per on acaba xutant. Final 3-1, però fins al 82 no es marca el 2-1.
Bueno, quan l'escenari està bé ja pel Mallorca bé. Aviam, el Lleida té coses bones i algunes no bones. Les no bones és que quan hi ha un vendaval de joc, com va ser la primera part davant del Mallorca, no sabem aprofitar el que és aquest vendaval de joc, perquè la fi del partit a la mitja part era empat a un, amb tot el que havia fet un equip i l'altre estava...
Bueno, el Mallorca va arribar una vegada impecable,
per això,
impecable, però, i el gol va ser impecable. L'àrbit també es va menjar algun penal.
No sabem si hi ha falta o no, quadre potser sí, però el marcador era 1-1.
Jo aquesta la vaig veure.
Vale. Era 1-1, vale. Possible penal sobre el quadre, però no xiulat, s'ha de continuar. 1-1 era la mitja part. I evidentment aquí, jo a la mitja part estava assustat i li vaig dir al company que va aquell partit, o marquem a partir del 60, o aquest partit l'he vist mil vegades, pot acabar 1-2. Sí. Per què? Home, perquè hi ha un tema de cansanci. És a dir, la pressió que va tenir el Lleida a la primera part era impossible que la pogués fer a la segona. És a dir, hi hauria desajustos. Ja va haver amb el gol del Mallorca, perquè el lateral té espai, li pot ficar una passada llarga a la punta, que és al contrari, ja amb Cortijo un contra un, la centrada. És a dir, ja va haver el minut 38. Aleshores, el Lleida de la primera part ha d'acabar 3-0 i aleshores ja, o com a mínim 1-0. Com a mínim 1-0. I el partit estava, quan se va guanyar, en un escenari molt i molt i molt complicat. Perquè es guanya, perquè el Mallorca s'ho creu i es comença a exposar, que té el primer córner, doncs crea molt perill al 80, perquè el segon gol del Lleida ens ha arribat perquè era el Mallorca B. Perquè deixen conduir Adri Gené durant 20 minuts, fem una pota al centre del camp, Adri Gené pot conduir durant 20 metres, amb 1-1 a camp contrari. Assisteix a Diego, i Diego per passada de l'amor i gol. Però això amb un Torrent, un Alzira, qualsevol equip de la categoria no passe. Aquest és el principal, però han de saber aprofitar quan hi ha un gran futbol i quan pressionem molt amunt, perquè evidentment aquest ritme no el podem portar. Coses molt bones. Van marcar els tres gols que per mi ahir van fer a nivell ofensiu un gran partit, que són Naranjo, Unai i Diego. Amb Unai i Diego hi ha unanimitat. Amb Naranjo pot haver-hi més debat. Ahir marca dos gols, un anul·lat amb el cap per mil·límetres, ben anul·lat, però marca dos gols, i assisteix dos, el primer i el tercer,
que també és important,
que a més no és egoista i li dona, com requereix la jugada, a que marqui Diego. Però a més, evidentment, descarrega molt el joc i treballa molt en defensa. Que no és un virtuós en la pilota als peus, és evident, si no, no hi seria el Lleida. A vegades veure el Barça fa mal, perquè evidentment no pots comparar. Però jo crec que ahir, coses bones, primer la victòria, com sempre, que era com el pa,
necessària,
i després que es va patir moltíssim i que el partit estava molt perillós.
Amb tot això, Albert Square, el Lleida Esportiu, perquè vegueu com està la classificació i com està la temporada, s'ha posat en zona de playoff, són cinquers, amb 15 punts, a dos del primer, que és el Sabadell.
Però a tres del descens.
I a tres del descens,
perquè hi ha 5 punts entre el campió i el que baixa, amb jornada nou.
Per tant, a lluitar diumenge a diumenge, Albert?
Bueno, no ho sé, diumenge contra qui juguem i com va classificar, però sí que, segons tu, veig que no baixes del burro amb la tabarra de la classificació.
No, contra l'Europa, partit dificilíssim.
I ahir és una grandíssima demostració de que mirar la classificació només serveix per agafar úlceres.
Sí, mira l'Olot, mira el Sabadell.
La classificació s'ha de plasmar al camp, i que Lleida ho va fer, però a més de plasmar-ho al camp, s'ha de traduir en gols, que Lleida va estar a punt de no fer-ho. Tu mateix ho has dit, 82 minuts,
sí,
1-1.
Sí, sí.
I si ahir empatem o casquem a Mallorca, ens fotem tots un tiro a la nuca.
Ho va dir Marc García.
Bueno, és molt difícil, o sigui, les classificacions no serveixen absolutament de res, perquè ahir, fins al minut 82, resulta que el QE ja estava fotent feina a un equip que en teoria és aspirant, no? Aleshores, a partir d'aquí, jo insisteixo, no em parleu de classificacions, no penso parlar de classificacions.
Però s'ha de guanyar punts,
si anem tercers, si anem cinquers o si anem vintes, perquè l'Hércules l'any passat a 5 jornades per acabar ho volien cremar tot.
Sí, però de punts sí que n'hem de parlar, i en tenim 15, que això vol dir que mig porronet, com tu sempre parles, ja el tenim ple per la permanència, que jo 45 és l'objectiu prioritari, i després quan fem 45 pensarem en altres coses.
Això és una altra història. Parlar de punts i de sensacions, quan vulgueu, i les sensacions, ja em reitero en el que vinc dient de fa dies, no són dolentes, al contrari, són bones. El que passa que falta, doncs, una mica d'eficàcia. Ahir, al final, ho va dir el Marc García, no? Van ser 28 aproximacions, 15 xuts entre els tres pals, però al final 3-1, que està bé, no? Però a lo que va és que l'equip, doncs, bueno, s'està construint també, doncs, com en Ohio, pues, i com tots, amb aquestes alçades de temporada, però, bueno, s'està construint amb bones bases. Juga bé, genera, té oportunitats, i, bueno, quan tens oportunitats, doncs, al final acaben entrant, i és el que va passar ahir, per bé que el resultat és curt, veient
com
anar... Sí, però va anar d'un pèl, va anar d'un pèl de quedar 1-1 o 1-2.
Per cert, amb dues jornades més estem a un terç de la temporada, sense voler.
Per cert, baixa important de Mario, 4 mesos de baixa, entre 2 i 4, per trencament de rotura al camp de l'Elx. El Lleida sí que demostra aquesta temporada respecte a la passada. Potser no hi ha millor 11, però sí hi ha més plantilla, perquè, clar, Mario el trencat i surt Cortijo, que és un jugador titularíssim, evidentment, no? I si li passa alguna cosa a Cortijo, sempre hi haurà el multiusos Oscar Rubio per jugar a l'esquerra, que ho farà bé, no? Però, bueno, la baixa de Mario és significativa, i ara tenim Copa. El dimecres a les 8, Copa, amenaça pluja. Per cert, el càmera està espectacular, amb la pluja que ha caigut en les últimes setmanes. Està, però, fantàstic, no s'aixeca, està com una catifa, com ha de ser. I a la Copa tenim un partit molt maco. Per cert, un Baracaldo que ahir perdia 2-0 davant del Barça, empatava 2, i amb les tres últims anys em penso que ha perdut un o dos partits. Però serà un partit molt maco, no, Albert? El de dimecres, com el veus?
Sí, no. Jugar a la Copa sempre és apassionant. El que passa és que amb la sort que tenim els equips lleidatans en general amb els sortejos,
sí,
no sabria dir...
Sí, el Baracaldo no era el millor. No,
que enviar la Copa de sobre.
No, Baracaldo no era el millor rival, per jugar.
Bueno, escolta, que...
Però tampoc és un rival de futbol professional que te
sí, però aquest vindria un Saragossa, no, un Saragossa o tal, te vindrien a l'atac, i seria un partit espectacular, però Baracaldo sap el que ha de fer,
Ens queden menys de 2 minuts, ens plantem a la 1.
Per totes, i per guanyar.
Això que us dic ara ens cau molt lluny. Com valoreu la victòria del Barça al Madrid a primera divisió, tenint en compte la plantilla de cada equip?
Bueno, que el Madrid va fer una mala lectura de les Champions, va reforçar el que no havia de reforçar, i el Barça s'ha trobat una generació de joves tirant de la Masia perquè la té fantàstica. Hansi Flick, doncs, és un grandíssim entrenador d'aquest sistema que a mi m'agrada, comparant molt el recordable que teníem l'any passat amb el Lleida, tranquil, sossegat, amb sentit comú, i és fantàstic pel futbol. És fantàstic pel futbol aquest 0-4, perquè al final és una demostració que molts diners tampoc no et garanteixin el que passi al terreny de joc. També confio que hi hagi una bona sanció al Madrid,
Sí, a veure com anirà això. Passa, Sí, Albert.
I a l'Hèrcules, també.
Bueno, jo, mira, fent un paral·lelisme amb el bàsquet, jo crec que el Madrid és l'Estudiant des de l'any passat, plantillon, i el Barça és el Força Lleida, un equip de currantes i amb moltes opcions. I jo crec que, bueno, està molt bé per la moral i per la confiança en el creixement del projecte, però, bueno, no perdem de vista que encara no hem acabat el mes d'octubre. Ah, sí, i sí. Això és molt llarg i al final el Madrid sempre està. I lo de sancions, oblida't, en Sergi, és el Santiago Bernabéu.
Sí. Avui el telèfon... Però com pot un espectador que tens...
Avui el telèfon de Florentino trae fum.
La mina al davant, que és un crac, com jo tingués a Mbappé, evidentment, que jo del Madrid, i no admirar-lo.
Bueno, però són gent que no...
Que dius,
vale, però són gent que no...
Però s'ha de ser molt irracional amb aquesta vida.
S'ha de tenir una tara mental molt gran, sí, per dir-li a un xaval de 17 anys, milionari, vete a vender pel Newell's.
Sí, sí, quan sí. Sí,
igual,
sí.
Aquesta setmana no menjaràs perquè t'has tingut que pagar l'entrada.
Clar, partida. Suposo, és increïble.
Bueno, són gent que no haurien d'entrar. Albert Escuer, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana i bona castanyada.
Igualment, una abraçada.
Tenim partits molt guapos, eh?
Sergi Dor, bona castanyada.
Lleida, Baracaldo, Europa, Lleida, Lleida, Andorra, partidassos.
Vinga, va, que ara arriba Cope Catalunya, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem des de Lleida a les 12:20.